Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Tot just ahir coneixíem la notícia al vespre i després d'una reunió llarga a Can Esquerra Republicana. Preacord entre el PSC i Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona amb un programa del govern conjunt i progressista, deien els republicans en el seu comunicat, acompanyat d'un principi d'acord per la nova composició de l'executiu. Un preacord que haurà de ser ratificat, però, per les bases aquest proper dijous en un congrés extraordinari. Una decisió de ciutat al marge del que pugui passar els propers dies al Parlament de Catalunya, on sembla que l'entesa entre el PSC i Esquerra serà molt més complicada, més encara després de la constitució de la mesa pactada entre els juntaires i els republicans. Són, però, dues cares de la mateixa moneda. Els pactes polítics funcionen si es treballa amb discreció. En tots dos casos, la cosa ha funcionat així. Però la gran pregunta és per fer què? Doncs bé, segons el comunicat d'Esquerra, el preacord contempla que els republicans gestionin àrees com la de llengua catalana, joventut, turisme, promoció econòmica, drets socials, projecció de ciutat, gent gran o qualitat urbana, àrees de les quals s'encarregarien, segons Avançat F, Elisenda Alemany i Jordi Castellana. Un preacord de govern, però, en el que encara a dia d'avui, i no sembla que a curt termini, hi siguin convidats els comuns, amb els quals les converses són més reticents i es vol marcar perfil per allunyar-se de les anteriors gestions del consistori. Sigui com sigui, si les bases d'Esquerra ho aproven, aquest mateix divendres es podria acabar anunciant nou govern municipal per gestionar problemes tan seriosos com el turisme, la seguretat o l'habitatge. Però això ja ho anirem veient. Són les 8 i gairebé 2 minuts. Repassem els principals titulars d'aquest dimecres 12 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Preacord, ara ho dèiem, municipal entre el PSC i Esquerra Republicana perquè els republicans entrin al govern.
Sí, una entesa que inclouria dues regidories pels de l'Hisenda Alemany, la de promoció econòmica i drets socials. El partit ha convocat a la militància. Serà aquest dijous a les 7 del vespre perquè hi donin el vistiplau.
I el Tribunal Suprem manté l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig, Toni Comín i Marta Rovira, tot i que l'amnistia ja està en vigor.
El jutge del Suprem, Pablo Llarena, apunta la possibilitat que no s'apliqui si la malversació afecta els interessos financers de la Unió Europea. Per això el magistrat dona 5 dies a les parts perquè diguin com s'ha d'aplicar aquesta nova norma.
Per la seva part, el govern espanyol proposa la creació d'habitatges en comunitat amb suports per persones dependents, millorar la inspecció de les residències i augmentar les hores d'atenció domiciliària.
El Consell de Ministres aquest dimarts ha aprovat una nova estratègia que fixa un nou model de cures a les persones grans i dependents. L'objectiu d'aquesta bateria d'iniciatives és que l'atenció a aquest col·lectiu sigui més personalitzada i també de proximitat. En total, hi destinaran 1.300 milions d'euros fins al 2027 en fons europeus.
I atenció, perquè la selectivitat del curs vinent tindrà un model únic a totes les comunitats autònomes.
El govern espanyol ha aprovat aquesta nova prova que presentarà alguns canvis. Per exemple, tindrà un examen per matèria amb preguntes obertes en comptes de triar entre diferents models d'examen o que l'ortografia comptarà un 10% de les proves.
I en plana esportiva, Hansi Flick ja prepara la nova temporada del Barça.
Sí, el nou tècnic blaugrana ja s'ha reunit amb Deco per tancar altes i baixes de la plantilla. Flick no vol fer gaires canvis, però sí que ha demanat incorporar un pivot, un extrem esquerre i un defensa per fer un equip més competitiu. El 8 o 9 de juliol serà quan tornaran els jugadors a la feina.
I en bàsquet, Lleida s'ha convertit aquest dimarts en una festa.
Els jugadors i l'estaf tècnic han celebrat l'ascens a la màxima categoria estatal. Després de 19 anys, la ciutat s'ha volcat per celebrar amb una rua la fita aconseguida aquest cap de setmana a Madrid. L'any que ve hi haurà 5 equips catalans a la CB.
Xavi Toscano, molt bon dia, eh?
Bon dia,
no,
Joan.
Bon dia. Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
De què ens parlaràs avui a la Cara B?
Avui a la Cara B explicarem el nou concurs internacional que ha convocat l'Ajuntament de Barcelona perquè arquitectes de tot el món s'encarreguin de transformar parets lletges de la ciutat. Després parlarem d'un grup d'investigadors que han aconseguit ressuscitar antibiòtics extrets d'animals extingits com mamuts. I per acabar la Cara B escoltarem François Hardy, la cantant i icona del pop francesa que ens ha deixat als 80 anys.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però quan passen 4 minuts de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Encara tenim alguns ruixats a punts de les comarques del nord de Barcelona, comarques de Girona, on avui es manté aquest risc de ruixats, sobretot de cara a la tarda, localment forts. Aquest matí, risc de precipitacions, per tant, a les comarques del nord i del nord-est, i una mica més de clarianes a la resta, tot i que els núvols seran bàsicament els protagonistes. I, novament, a partir de migdia, comarques del Pirineu, del Prepirineu, comarques de Barcelona i de Girona, seran les zones on més podrà ploure, localment amb una certa intensitat. Per altra banda, també, on hi ha menys risc de precipitacions, serien les comarques del Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre. Aquí, amb més clarianes, les temperatures podran pujar una mica respecte a les d'ahir i es podrà arribar fins als 25 o 26 graus, però la resta, allà on estigui més tapat, les màximes se situaran poc per damunt dels 20 graus. Per tant, temperatures com les d'ahir, tot i que en alguns indrets una miqueta més altes. Demà la nuvolositat tornarà a ser variable, pot haver-hi algun ruixat de mitja tarda al Pirineu, però a partir de demà pugen de forma clara i evident les temperatures. Els ruixats seran molt més restringits a la tarda a l'extrem nord de Catalunya i, per tant, la situació es normalitzarà. Però, de moment, avui, l'abric, encara a primeres hores del matí, necessari a molts punts del país, i el paraigua, en alguns indrets, també l'haurem d'obrir al llarg de la jornada d'avui. Pel que fa a les temperatures actuals, 16 graus a Barcelona, 17 graus a Tarragona, 15 graus a Girona i 12 a Lleida.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Matí d'incidències a les carreteres. Es talla la circulació a la C35 a Llagostera per un accident i provoca 2 quilòmetres d'aturades en direcció Platja d'Aro. També es talla la comarcal BV-5225 a les Masies de Voltregà per un accident. I a Barcelona també un altre accident a la Ronda Litoral a Santa Coloma. Només manté un carril de la calçada obert i provoca 3 quilòmetres d'aturades intermitents cap al sud i també en el mateix tram. Hi ha congestió en direcció al Nus de la Trinitat. També a l'AP7 al Vendrell es talla un carril en sentit sud per una avaria. A banda de totes aquestes incidències hi ha les retencions d'hora punta a la xarxa bàsica metropolitana, retencions als punts habituals del Llobregat, sobretot a la 2 i a la B23, també a la C58 i a l'AP7 al tram de Barberà a les Rondes. A més d'aquest accident, hi ha retencions habituals a les dues vies, sobretot cap al Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola.
Què, aquí li donem el bon dia avui, va.
Quina energia, perdona, quina energia que té la Carla cada
sempre
matí. Ens rebenta els tímpans amb el seu bon dia.
Sí, sí,
molt
sí,
bé,
sí, sí.
Me n'alegro. Felicitats. Ja li escriuré, per donar-li l'enhorabona. El bon dia, vol saber?
No.
És una bona notícia.
Passem a les vitamines.
No, que la bona notícia està en el bon dia.
Doncs per què preguntes? Va, bon dia.
A tots els amants del gelat.
Vamos, vamos, tiqui-taca, tiqui-taca. Calice para todos.
Per acabar de veure-ho tot, et porto l'alegria d'Iniesta.
Avui tindria la veu, de Calice para todo.
Calice para todo.
Vinga. Bueno,
mira, boníssima notícia. La marca Nutella, coneguda mundialment per la seva irresistible crema d'avellanes i cacau, finalment ha llançat el seu gelat.
Ep.
Tenim gelat. No sé si t'has fixat, però hi ha cartells per Barcelona.
Ah, sí?
Sí, sí. Hi ha cartells a les parades de bus i tal. Fixa't, perquè els veuràs. Aquest nou producte ha estat una sensació des del seu debut, capturant tota l'atenció, no només dels consumidors habituals, sinó també d'influencers rigorós dels sabors a les xarxes socials. Però què fa que aquest gelat sigui tan especial? Bueno, doncs justament això, la Nutella.
Clar.
Aquest sabor tan particular.
Nutella congelada, eh?
Que molta gent ja se la fot a cullerades,
sí.
Jo crec que hi ha gent que agafa el pot de Nutella i pam, 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 pam.
Sí.
Sí, Joan, que sí que ho fa la gent, no em diguis que
sí,
no.
Sí, sí, sí.
En particular, la TikToker que lo pruebe Iris, m'agrada molt aquest arroba, que lo pruebe Iris, va descriure aquest gelat com el millor que he provat a la meva vida.
Bé, puc gelats ha tastat també, aquest TikToker.
Bueno, escolta, cadascú té el seu paladar.
Ja.
Una afirmació que, sens dubte, ha impulsat molts dels seus seguidors a provar el producte, i més quan al final sentència, si t'agrada la Nutella. Clar, això té lògica. Corre, corre i corre per ell. Jo tinc moltes ganes de tastar-lo.
Sí, ara em ve de gust, també, eh?
Crec que avui faré un... rebuscaré per Cap Bravo a veure si trobo.
Segur
que sí, segur que sí.
Quin és el millor gelat per tu?
A mi? No, jo soc molt... No necessito grans coses. A mi el que més m'agrada és vainilla i nueces de macadàmia.
Ah,
o bé. Torró, també soc de torró.
Està bé.
Veritat que no és massa complicat.
No, està bé.
Està bé.
Sí,
sí.
Vitamines, a qui li donem?
Mira, doncs, a algunes ovelles de Girona.
te quedé hasta muy anciana. Si me abrigas con tu lana y en boba te pasearé por la meseta castellana. Revisana, ama la oveja. Revisana, que tengo entre ceja y pera.
Acció musical sempre de qualitat. Sí, 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 sí. El departament, atenció, perquè el Departament d'Acció Climàtica ha confirmat l'aparició d'un cas del virus de la llengua blava en una explotació d'ovelles i cabres de Vilademús al Pla de l'Estany.
Ja
bona,
aquí.
Jordi, bona. De los creadores de la garça, ara arriba l'ovella. Mare de Déu. S'han activat les mesures de prevenció i vigilància per evitar que la malaltia s'estengui, però el govern insisteix que la malaltia no afecta els humans, per tant, no et facis il·lusions, Joans, no tindràs el virus de la llengua blava.
Clar.
I que per tant, el consum de carn i llet i derivats és segur, encara així, el protocol estableix que es facin inspeccions clíniques i mostrejos en totes les explotacions que hi ha en un radi de 20 quilòmetres des de la granja on s'ha detectat el virus de la llengua blava per comprovar si hi ha més animals infectats, però l'únic vitamina és per a aquestes ovelles. A la resta del món no li afecta massa.
No. Virus de la llengua blava.
Virus de la llengua blava.
Hi ha molt d'atenció,
sí,
això.
Sí.
En fi.
És com un virus que va estar impulsat per, com és allò, els pintalengües aquells, no? De llaminadura. Hi ha unes coses de llaminadura.
Sí, que et deixen la llengua...
Blava.
Blava, sí, 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 sí. És així. Aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Doncs mira, un grapat de gent, perquè tenim polèmica en el festival d'Annecy, el més important d'animació per l'ús de la intel·ligència artificial.
És preciós en si, eh?
Saps allò que... El què? Ah, sí, t'agrada, eh?
Molt. És molt maca, de veritat.
No la conec, però tenen allà el festival, sembla ser, d'animació més... un dels més importants, val? Si no el més important d'Europa. Clar, aquí el tema és... Te'n recordes com vam començar a veure aquestes coses que es pot fer amb la intel·ligència artificial, que tu li descrius, doncs, jo que sé, un personatge i et genera com una mena de pel·lícula o seqüència...
Correcte.
Que és completament realista. I pensàvem, bueno, arribarà un moment en què no sabrem si això és real o l'ha fet l'intel·ligència... Doncs ja ha arribat aquest moment.
Ja ha arribat,
resulta
eh?
Que en aquest festival és broncada general per les projeccions del primer dia, perquè resulta que hi ha una peça, un vídeo musical dirigit pel Kelsang Rebak i projectat en aquest prestigiós festival que se celebra a la ciutat francesa, que està completament generat per un model d'intel·ligència artificial generativa. I clar, a la gent no li... És a dir, la gent ho ha vist, però en acabar, doncs, ha xulat i s'ha queixat. És molt guai, o sigui, jo l'he vist, el vídeo.
Sí?
Està bé, és una animació molt guapa, però clar, quan te n'adones que això només ho han fet descrivint el que volien que la intel·ligència el generés, per l'encant, és veritat. Dius, que curiós, però clar, jo no vull que... Jo no vinc aquí esperant això, espero la creativitat de l'home, no?
Sí.
I la seva tasca. En fi, no sé. Cotxe espatllat perquè la intel·ligència artificial ens té com molt, molt marejats. En fi. No és l'única creació, dotzenes, de creacions que utilitzen la intel·ligència artificial han arribat a aquest festival.
Déu-n'hi-do.
Sí. En fi, Joan.
Digue'm.
Hem parlat d'ovelles.
Sí.
I vull recordar que un dels estudis més importants sobre les ovelles el va fer el compositor Johann Sebastian Mastropiero,
sí,
a la granja del seu amic Gustav Schafterberg, allà pel 1894. Vols saber amb quins resultats? Ens ho explica Marquitos Munstock.
Que el 37% de los ovinos estudiados proferían un sonido que se iniciaba con un ataque bilabial nasal, similar a una M, seguido por una reiteración staccato de un sonido de E abierta gutural con resonancias palato-alveolares.
La caravana, l'informatiu.
Mig minut i ja arribem a un quart de nou del matí i avui a aquest informatiu l'obrim explicant-vos que Esquerra Republicana tanca un preacord amb el PSC per entrar al govern de l'Ajuntament de Barcelona. Júlia.
Sí, segons avança EFE, l'Hisenda Alemany assumiria promoció econòmica que inclou qüestions clau per la ciutat com el turisme i el regidor Jordi Castellana seria el responsable de drets socials. El vistiplau a aquest acord l'haurà de donar la militància. Serà en un congrés que tindrà lloc demà a les 7 de la tarda a l'Orfeo Martinelli.
I aquest dimarts s'ha publicat també la llei d'amnistia al BOE, que ha sacsejat l'escenari polític i ha provocat diverses reaccions. El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha demanat als fiscals del judici de l'1 d'octubre, Javier Zaragoza i Jaime Moreno, un nou informe sobre la llei després que el Tribunal Suprem hagi donat 5 dies a les parts perquè es posicionin sobre la norma.
García Ortiz ha demanat un nou text en una reunió que ha mantingut amb Zaragoza i Moreno, però aquests li han recordat que ja havien elaborat un informe sobre la llei en què la consideraven no aplicable per al delicte de malversació. García Ortiz creu que aquest text és genèric i que ara en cal un de processal. Zaragoza i Moreno han entomat l'encàrrec d'elaborar aquest nou informe.
I mentrestant, els jutges han mogut les seves fitxes per impedir que se'n puguin beneficiar els polítics del procés. Un dels primers a prendre la iniciativa ha estat el jutge Pablo Llarena.
Sí, el magistrat que porta la instrucció del judici contra Carles Puigdemont ha donat un termini de 5 dies a totes les parts perquè es posicionin sobre com creuen que s'ha d'aplicar aquesta amnistia. Llarena també aclareix que l'ordre de detenció a l'Estat contra Puigdemont, Marta Rovira, Lluís Puig i Toni Comín continua activa. Una decisió que Xavier Bosch considera erroni. El catedràtic de dret de la Universitat de Barcelona ho ha explicat en una entrevista al Fabricació Pròpia de Ràdio Estel.
Sabem que és un aspecte controvertit, s'ha d'aixecar de totes maneres l'ordre de detenció, perquè una cosa és el procediment i l'altra són les mesures cautelars pensades perquè el procediment pugui tirar endavant. I encara que es tinguin dubtes sobre la seva constitucionalitat o la seva compatibilitat amb el dret europeu, persisteix l'obligació d'aixecar les ordres de detenció.
Arbós deixa clar que encara que els jutges o algú altre porti la llei al Constitucional o al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, la petició de presó i la resta de mesures cautelars s'hauran d'aixecar. Però també reconeix que davant del moviment de Llarena la policia obeirà el jutge i no la llei d'amnistia. Per tant, Carles Puigdemont s'arrisca a ser detingut si torna a Catalunya.
I d'altra banda, la sala penal del Tribunal Suprem que va jutjar els líders del procés i la instructora de la causa del tsunami, Susana Polo, han seguit les passes del jutge Llarena i també demanen a les parts que es pronunciïn en un termini de 5 dies i 10 dies respectivament.
El mateix que ha fet el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que també ha donat 10 dies a les parts personades a la causa de tsunami perquè l'informin sobre si consideren que cal aplicar la llei d'amnistia en el seu cas.
I els primers a pronunciar-se han estat els advocats d'Esquerra Republicana, que un cop publicada la llei d'amnistia al BOE, han començat a presentar els escrits per demanar que s'apliqui el perdó als 37 dirigents del partit.
Destaquen noms com el de la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, exiliada a Suïssa i ara en funcions de presidenta després de la dimissió d'Oriol Junqueras, Ruben Wagensberg, que actualment també es troba a Suïssa, Josep Maria Jové, Lluís Salvador, Natàlia Garriga, Marta Molina, el mateix Oriol Junqueras, Raül Romeva o també l'exconsellera Dolors Bassa. I per part de Junts, la defensa del secretari general del partit i exconseller Jordi Turull també ja ha demanat al Suprem que se li apliqui l'amnistia. I des de les entitats independentistes, Òmnium Cultural demana l'aplicació de la llei per Oleguer Serra, dirigent d'aquesta entitat i acusat de terrorisme en el marc de la causa de l'Audiència Nacional contra Tsunami.
I en aquest cas, Irídia reclama que no s'apliqui l'amnistia als 51 policies investigats per càrregues policials en protestes independentistes.
Sí, el Centre de Defensa dels Drets Humans considera que les víctimes tenen dret a la reparació i la societat també té el dret a saber la veritat i una garantia que no repeteixin aquests fets. I per això, si les defenses d'aquests 50 agents, als quals ells acusen de lesions i tractes inhumans o degradants, demanen l'amnistia, Irídia, com a acusació, demanarà que no s'apliqui.
I a tot això, el govern amnistiarà d'ofici a tots els afectats per la llei d'amnistia per causes relacionades amb el procés independentista i, a més, habilitarà demà un formulari que estarà disponible al web del Departament d'Interior perquè totes aquelles persones que ja havien pagat la multa puguin sol·licitar el retorn dels seus diners.
El govern amnistiarà tots els sancionats amb multes administratives per les protestes del procés i, a més, com deies, aquest dijous posarà en funcionament una pàgina web perquè cada persona, de manera individual, pugui demanar un document que acrediti polític ha estat amnistiat i pugui demanar també el retorn de les sancions econòmiques. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, calcula que hi poden haver, atenció, més de 100.000 expedients oberts per desobediència, falta a l'autoritat o manifestacions no autoritzades.
S'habilitarà un formulari a través del web del Departament d'Interior per totes aquelles persones que vulguin sol·licitar una resolució individualitzada de la seva persona exclusivament d'amnistia o la devolució econòmica de la sanció si la van pagar en el seu dia.
I pel que fa als empleats públics i als càrrecs encausats, tindran a la seva disposició els gabinets jurídics de la Generalitat per oferir-los assistència i defensa en cada cas.
I encara sobre aquesta amnistia, el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una circular als agents en què indica que davant de qualsevol fet o acció que generi dubtes sobre si s'enquadra o no a la llei d'amnistia, s'ha de traslladar consulta a la prefectura de la policia perquè la resolgui.
I la prefectura farà les consultes pertinents amb els òrgans administratiu, judicial o comptable i adoptarà les ordres pertinents adreçades a les unitats policials que corresponguin.
I a tot això, un dels primers que ha mobilitzat el seu advocat per acollir-se a l'amnistia és Josep Rull, nou president de la cambra. És el primer encausat de l'1 d'octubre que torna a la política institucional.
I la primera feina que tindrà com a nou president del Parlament de Catalunya serà començar ja la setmana vinent la ronda de consultes amb els grups parlamentaris de cara a la investidura del futur president de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 ha insistit que proposarà el candidat que tingui més suports, tant si és Salvador Illa del PSC com si és el del seu partit, Carles Puigdemont.
Jo entenc que la setmana que ve ja podríem començar a fer aquesta ronda de contactes i el més normal és que comencem de gran a petit. I la ronda de contactes ha de servir per dues coses. Per acreditar si hi ha voluntat de presentar candidatura i per constatar quins suports concrets té cada candidatura.
I d'altra banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que no faran un Feijó a l'Estat i, per tant, Puigdemont només es presentarà a aquesta investidura si té els suports necessaris per convertir-se en nou president.
Uns suports que no aconseguirà per la via fàcil i més després de la contundència de les paraules del socialista Salvador Illa, guanyador de les eleccions i líder del grup parlamentari amb més diputats.
Sí, en una entrevista a Televisió Espanyola, Illa va tirar d'enginy per deixar clar que no donaran els seus vots al líder de Junts.
I podem donar tantes voltes com vulguin. He vist a la tertúlia prèvia que algú donava aquí moltes voltes. No té els vots. No m'abstindré, no m'he abstendré. I'm not going to support Puigdemont. Je n'ai pas voté Puigdemont. O sigui, ho dic amb tots els idiomes, ho he dit. No ho farem. Per què? Perquè els catalans no han votat això. Convé fer perdre el temps a Catalunya?
I tornant a l'elecció de Rull com a president del Parlament, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha expressat aquest dimarts el màxim respecte del seu executiu per aquesta decisió, fruit d'un acord entre Esquerra Republicana i Junts, però això sí, s'ha mostrat convençuda que tots els camins porten a la investidura del primer secretari del PSC, Salvador Illa, com a president de la Generalitat.
Todos los caminos llevan a Salvador Illa. Pronto, ahora ya hay presidente del Parlament de Catalunya y ahora, lógicamente, empiezan esos plazos para garantizar una investidura y ya le digo, todos los caminos abocan a la misma persona que es a Salvador Illa.
I a la mateixa línia que Salvador Illa, Pilar Alegría ha volgut deixar molt clar que no facilitaran en cap cas la investidura de Carles Puigdemont.
I per la seva banda, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dimarts que l'elecció de l'exconseller Josep Rull com a president del Parlament de Catalunya és un desafiament al Tribunal Constitucional amb la complicitat del PSOE.
Així mateix ho ha assegurat en un discurs davant la plana major del partit a la seu dels Populars, al carrer Gènova.
Sánchez se ha pasado un mes diciendo que había vuelto la convivencia a Cataluña. Pues ayer los que decían lo volveremos a hacer, lo volvieron a hacer. Y desafiaron al Tribunal Constitucional. Igual que años atrás, con la diferencia de que ahora el PSOE se niega a impedirlo.
Segons Núñez Feijóo, aquesta aliança de Junts, Esquerra i la CUP a la cambra catalana demostra que l'independentisme té cada cop menys al·licients per sostenir Pedro Sánchez i que el pot fer caure en qualsevol moment, provocant una nova convocatòria electoral.
I davant de tot aquest escenari, Revolta Pagesa ha reclamat als partits polítics formar ja un govern estable per començar a treballar i donar solució a les seves demandes.
Representants de la plataforma agrària s'han reunit al Parlament amb representants del PSC, Junts, Comuns i la CUP i els han presentat oficialment al gremi de la pagesia catalana i el manifest d'Aranguren. Recull les demandes que van signar fa una setmana pagesos d'altres punts de l'Estat i també de França, després de tallar diversos passos fronterers. Ramon Rojo, membre del grup gestor de Revolta Pagesa, ha fet una valoració positiva d'aquesta trobada.
La resposta sempre és positiva, en principi amb la pressió que estem fent. Estem aconseguint que els partits polítics estiguin, ens escoltin i a l'hora de legislar doncs, que ens tinguin en compte, que és la nostra, el que volem. I bueno, en principi anem parlant de les diferents problemàtiques que tenim i arribant una mica a acords i bueno, ens estem entenent bastant.
Tot i això, admès que les diferents convocatòries electorals han estat una trava per fer avançar les seves demandes.
I el govern espanyol proposa la creació d'habitatges en comunitat amb suports per persones dependents i millorar la inspecció de les residències.
El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat una nova estratègia que fixa un nou model de cures a les persones grans i dependents. L'objectiu és que l'atenció d'aquest col·lectiu sigui més personalitzada i de proximitat. El document s'hi contempla la creació d'habitatges de suport per persones dependents perquè convisquin en comunitat i augmentin la seva autonomia. I també proposa l'augment de les hores d'atenció domiciliària, així com reforçar la teleassistència i els centres de dia. Un nou model que també planteja millores en les condicions laborals i salarials dels treballadors del sector i aspira a millorar les inspeccions de les residències i establir també sistemes d'avís en cas de mala praxis. En total, hi destinarà 1.300 milions d'euros, això fins l'any 2027, en fons europeus. Tot i això, a la pràctica, les competències en aquesta matèria estan en mans de les comunitats autònomes i caldrà, per tant, veure si donen el vistiplau.
I a tot això, Lloret de Mar, Amposta i Palafrugell són les tres ciutats catalanes de més de 20.000 habitants amb les pensions més baixes. Segons un informe de Comissions Obreres de Catalunya, la pensió dels majors de 65 anys d'aquests tres municipis oscil·la entre els 1.100 i els 1.200 euros al mes per sota de la mitjana de Catalunya.
I a Catalunya aquest col·lectiu ja frega el 20% de la població total del territori i té una pensió mitjana de 1.419 euros. En canvi, si ens fixem en territoris com Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze o Barcelona, les pensions són molt més altes i van entre la forquilla de 1.500 a 1.800 euros al mes. Davant d'aquestes xifres, Comissions reclama reforçar l'atenció a la gent gran i abordar problemàtiques com la dependència o la soledat no desitjada.
I en l'àmbit educatiu, el govern espanyol ha aprovat que la nova selectivitat tingui un model uniforme per tot el territori. La prova entrarà en vigor el curs vinent i pretén establir uns criteris comuns pels estudiants de tot l'Estat.
El format d'aquests nous exàmens s'ha de treballar conjuntament entre les comunitats autònomes i les diferents universitats. L'objectiu de tot plegat és que hi hagi una estructura, unes característiques bàsiques i uns criteris de correcció comuns per a totes les comunitats per tal d'harmonitzar aquesta prova i també fer que s'adapti a la nova llei d'educació espanyola que defineix un currículum batxillerat molt més competencial.
I tot i aquest canvi, les proves seran força similars a les que s'han fet la setmana passada a Catalunya, Júlia.
Sí, entre alguns d'ells, per exemple, de canvis, es contempla entregar un sol examen de cada matèria en comptes dels dos que podien donar-se fins ara, però inclourà la possibilitat d'escollir entre diverses preguntes. També s'exigirà que la coherència i la correcció gramàtica, lèxica i ortogràfica d'aquests textos comptin almenys un 10% a totes les preguntes que impliquin, en aquest cas, la redacció de textos. I, a més, com a norma general, els estudiants podran utilitzar diccionaris, calculadores, formularis, taules i altres documents o eines auxiliars durant totes aquestes proves, un punt, això sí, que es deixa també a criteri de cada comunitat autònoma.
28 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè que us expliquem més notícies. Més notícies que passen per la plana internacional i és que Hunter Biden, fill del president dels Estats Units, Joe Biden, ha estat declarat culpable aquest dimarts dels tres càrrecs dels quals se l'acusava per haver comprat una arma mentre era addicte a les drogues. Així ho ha declarat un jurat de l'estat de Delaware.
El primer càrrec del que se l'acusa era fer una declaració falsa per l'adquisició d'una arma de foc, el segon, fer una declaració falsa per obtenir aquesta arma i el tercer, per possessió il·legal d'arma de foc. El jutge haurà de dictar ara sentència, però encara no ha fixat una data. El fill de Joe Biden s'enfronta a una pena de fins a 25 anys de presó ja que dos dels delictes preveuen una pena de presó màxima de 10 anys i el tercer de fins a 5. La condemna és un fet històric. Mai s'havia condemnat per delictes un familiar directe d'un president dels Estats Units en el càrrec.
I tornem a casa nostra perquè la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha admès a tràmit la sol·licitud d'autorització presentada pel BBVA per l'OPA sobre el Banc Sabadell.
En un comunicat, l'ens regulador recorda que aquest pas no suposa cap pronunciament sobre la resolució relativa a l'autorització d'aquesta oferta i així mateix apunten en el text que la Comissió no autoritzarà l'operació financera fins que no se li acrediti que el Banc Central Europeu no s'hi oposa.
I canviem de qüestió perquè els centres d'internament d'estrangers costen molts diners i són ineficaços. Per posar un exemple, més de la meitat de les persones que el 2023 van passar pel CIE de Barcelona van ser posades en llibertat. Així ho denuncia la Fundació Migrastudium. En Pau Massí en té més detalls.
Una situació que repeteix els centres d'internament d'estrangers que hi ha a tot Espanya, ho denuncia Josep Boades, autor de l'informe i director del Servei Jesuïta de Migrants.
Dues de cada tres persones expulsades o retornades no han passat per CIE, i de les que han passat per CIE, dues de cada tres en devolució no han estat efectivament tornades, o al final de l'internament, un 42% seria la llibertat.
Això passa perquè en molts casos les persones que estaven tancades en aquest centre per ordre d'un jutge ho estaven de manera il·legal. En dona més detalls José Javier Ordóñez, advocat i coautor de l'informe.
Ciutadanes de països d'estats membres de la Unió Europea. Sobretot les dones, curiosament. Dones de països de l'est. Croàcia, Bulgària, Romania. I en aquests casos sí que hem activat o intervenir directament nosaltres també com a advocats en resoldre algunes qüestions que pensem que són il·legals, no? O que almenys hi ha un dubte raonable de que estan fora de la llei, són paralegals.
La Fundació Migrastudium i el Servei Jesuïta Migrants denuncien que el Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona és el que va acollir més persones durant el 2023. Si l'any passat van ser privades de llibertat 2.000 persones, una de cada tres va passar pel centre que hi ha a la Zona Franca. També va ser l'únic on hi havia dones. En alguns casos, aquestes dones eren víctimes de violència de gènere o de tràfic de persones per a la prostitució. L'informe també critica que l'atenció mèdica al CIE és totalment insuficient i no hi ha cap servei per atendre casos de salut mental. Per això reclamen el tancament d'aquests centres, però alerten que el nou pacte migratori impulsat per la Unió Europea va en direcció contrària.
I parlem d'habitatge perquè l'Ajuntament de Platja d'Aro vol mobilitzar 200 pisos buits per destinar-los a lloguer assequible oferint incentius als propietaris.
Sí, l'alcalde Maurici Jiménez explica que tenen detectats 370 habitatges que estan desocupats, sumant cases i apartaments, perquè durant 3 anys no han generat factures de llum ni d'aigua. L'objectiu del consistori, amb l'ajuda dels agents de la propietat immobiliària, és aconseguir redirigir-ne un 40% cap a la borsa pública d'habitatge per atendre les demandes de les famílies que passen pel benestar social.
I aquest dimarts ha culminat el llarg procés de reallotjament de les famílies afectades per la remodelació del barri de Sant Roc de Badalona.
La consellera de Territori, Esther Capella, i l'alcalde Xavier García Albiol han lliurat les claus de 28 habitatges del recent acabat edifici T, on viuran els últims veïns que quedaven pendents d'un nou pis en el marc del procés iniciat l'any 2000. En total, aquestes més de dues dècades, la Generalitat ha construït 879 pisos amb una inversió de prop de 100 milions d'euros per donar sortida als veïns de Sant Roc obligats a deixar casa seva pel mal estat de les construccions. La consellera Esther Capella ha ressaltat què suposa el lliurament dels últims pisos pels veïns.
És un deure històric que teníem les administracions públiques, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. La garantia del dret a l'habitatge, com m'han sentit dir moltíssimes vegades, ha de ser una prioritat de les polítiques públiques. És el gran repte que tenim les administracions públiques i avui és un acte de justícia el que fèiem, no?
I les pluges de les darreres setmanes faran que Sarrià de Ter reobri les dutxes dels vestuaris dels equipaments i que les fonts del municipi es puguin tornar a utilitzar amb normalitat a partir de dilluns vinent.
Una decisió que s'ha pres en el marc de la darrera reunió del Comitè d'Emergències per la Sequera, tenint en compte la millora de les reserves d'aigua, una mesura que afecta les dutxes del pavelló municipal d'esports i de la piscina municipal. I també tornaran a brollar les fonts que han estat tancades per la situació d'emergència i excepcionalitat per la sequera.
Per cert, parlant d'aiguats, el 112 ha rebut 84 trucades per les precipitacions d'aquesta passada nit, sobretot del Barcelonès i el Baix Llobregat, i per la seva banda, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla Inuncat per aquestes properes hores. I ens referim també a mobilitat perquè alerta per unes obres de manteniment a la línia 2 del metro. Deixaran sense servei el tram entre les estacions de Clot i La Pau, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona.
Uns treballs que començaran aquest cap de setmana, 15 i 16 de juny, i TMB habilitarà 10 busos llançadors en freqüències de 3 minuts. L'L2 funcionarà amb normalitat entre Paral·lel i Clot d'una banda i entre La Pau i Badalona Pompeu Fabra de l'altra, deixant, per tant, únicament fora de servei les estacions de Bac de Roda i de Sant Martí.
I encara mobilitat, Renfe oferirà fins a 400 trajectes diaris en autobús aquest estiu per garantir la mobilitat de viatgers de l'R4 i l'R8.
La companyia ha programat un pla alternatiu de transport amb 25 autobusos i 20.000 places al dia entre Martorell Central, Castellbisbal i Molins de Rei per la línia R4 i Martorell Central, Rubí, Can Vall Honrat per l'R8. Tot plegat per afrontar una nova fase d'obres de DIF al Nus de Castellbisbal, programada entre el 24 de juny i l'11 de setembre, per tant, uns 2 mesos i mig. Els treballs comprenen la renovació de vies per al posterior desplegament del tercer fil i la instal·lació de nous equipaments de via i de sistemes de senyalització i catenària.
Per cert, respecte a tot plegat, anunciar-vos que la mateixa Generalitat acaba de signar una resolució per personar-se en les causes de robatoris de coure a Rodalies. El govern ja ha pres aquesta decisió després de la sostracció del passat 12M i que encara provoca afectacions a la xarxa, com podem veure. I un altre nom propi com un dia com avui és el d'Òscar Puente, que ha reiterat aquest dimarts que l'aeroport del Prat necessita una ampliació i ha demanat a les administracions que es posin d'acord quan abans millor.
El ministre de Transports contesta així al senador de Junts, Josep Lluís Clèries, que li ha preguntat al Senat què pensa fer el govern espanyol per afrontar l'alta demanda turística de l'estiu i l'augment de demanda general a l'aeroport del Prat. Encara que no hi hagi acord, el juntaire creu que el govern espanyol pot fer moviments, com ara transferir la gestió a Catalunya. Puente ha reiterat que el problema no és qui s'encarrega de l'aeroport.
Por tanto, ¿dónde está el problema del aeropuerto del Prat? No en los terminales, está en la pista. De verdad, podemos descentralizar la gestión, podemos, en fin, transferir la gestión donde ustedes quieran, pero la realidad es que sin una pista más no seremos capaces de absorber los tráficos potenciales del aeropuerto del Prat, los tráficos que puede captar y los tráficos que ya está captando en este momento.
I més temes, perquè cada vegada hi ha més restes de ketamina a les clavegueres de Barcelona. La capital catalana ja supera ciutats com París, Milà o Rotterdam amb aquest tipus de droga. Així ho diu l'estudi elaborat per l'Observatori Europeu de les Drogues.
Un informe que remarca que cada cop creix més el consum de cocaïna a tota Europa, però el cannabis segueix sent la droga més popular del continent. Durant l'últim any n'han consumit gairebé 23 milions d'adults europeus. En canvi, la cocaïna només l'han tastat 4 milions de consumidors. A més, l'estudi també destaca que a Espanya s'està fent molt popular la cocaïna rosa. És una substància que barreja cocaïna amb ketamina. De fet, és l'estat de la Unió Europea on més es va detectar aquesta droga l'any 2023. Un estudi que també ha detectat un augment del consum de ketamina en festivals de música, que recull que l'MDMA s'ha estès com a droga d'oci nocturn durant els darrers anys. I paral·lelament, l'estudi també apunta que Europa va superar els Estats Units en confiscacions de cocaïna ara fa 2 anys. Espanya és el segon punt d'entrada d'aquesta droga al continent europeu i els experts ja alerten que l'alta disponibilitat d'aquesta substància està repercutint força en la salut pública de l'Estat.
I anem també cap a Tarragona, on s'ha guardat aquest dimarts un minut de silenci per condemnar el feminicidi d'una dona en mans del seu fill divendres passat al barri de Sant Pere i Sant Pau.
L'acte ha comptat amb la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, qui ha denunciat que ja són 14 les víctimes per violència masclista aquest any. Són 9 dones i 5 infants. En aquest sentit, ha recordat que a Catalunya es consideren feminicidis tots els assassinats de dones per raó de gènere, ja sigui en mans de la seva parella, d'un familiar o d'altres, així com, també ho dèiem ara, les morts dels seus fills. Per això ha fet aquesta demanda a l'Estat.
Que demanem també a l'Estat que d'una vegada per totes revisi la llei orgànica, que inclogui tots els àmbits i formes de la violència masclista i que formi també de manera adequada els jutges i jutgesses perquè tinguin aquesta formació especialitzada i obligatòria, estiguin assignats al jutjat que estiguin assignats.
L'escola Sadako ha afirmat que no té constància de cap denúncia interna en relació al professor apartat per haver comès presumptament abusos sexuals a menors en l'entorn familiar i escolar fora del recinte.
Segons ha explicat el director del centre, Jordi Musons, els fets haurien tingut lloc en un entorn molt personal i pràcticament familiar de l'acusat. Segons ha avançat Ser Catalunya, l'home havia estat també voluntari de l'ONG 7M i havia participat en activitats d'aquesta entitat que ara investiga si l'home va tractar més menors d'edat.
I l'operatiu policial que s'ha fet aquest dimarts al matí a Salt contra el jihadisme afecta altres punts de l'Estat.
L'Audiència Nacional ha ordenat entrades i escorcolls en domicilis de Girona, com deies ara, però també de Tenerife, Algeciras i Almeria. Segons fonts de la Fiscalia, s'investiga un conglomerat de pàgines web que publiquen i difonen continguts del grup terrorista Estat Islàmic. A més, també s'hi promocionaven els integrants i simpatitzants de l'organització. Durant els escorcolls que s'han fet en aquestes localitats, s'ha identificat persones que descarregaven i compartien tots aquests continguts.
I la Guàrdia Civil ha decomissat 678 plantes de marihuana en avançada fase de creixement i 7,93 quilos de cabdells als baixos d'un xalet de Salou.
Agents de l'Institut Armat van escorcollar l'immoble el passat dia 4 de juny i van detenir una persona per suposats delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. La plantació va ser detectada fa mesos pels investigadors del Destacament Fiscal i de Fronteres, que van comprovar que era custodiada pel detingut i que disposava dels aparells elèctrics necessaris per al seu manteniment, una energia elèctrica que s'obtenia amb connexions irregulars a la xarxa, camuflada a l'interior de tubs de fontaneria. L'arrestat, que va passar a disposició del jutjat número 4 de Tarragona, ja és a presó.
I passem pels jutjats. Els dos acusats de matar un home a Tarragona l'agost del 2021 han reconegut que són culpables, però han assegurat que no van actuar amb traïdoria.
De todos los hechos que se indican en el escrito del fiscal y de la acusación particular, le voy a preguntar sobre un aspecto. ¿Usted cometió los hechos que se indican con alevosía?
No.
Vale, pues no hay ninguna pregunta más, señoría. Muchas gracias.
Els altres investigats han declarat que van encobrir l'assassinat per por i perquè era parella, de fet, d'un d'ells. Recordem que els acusats, després de matar la víctima, es van desfer del cos al riu Ebre. La Guàrdia Urbana va trobar una mà al maleter del cotxe d'un d'ells. Les peticions inicials del Ministeri Públic i de l'acusació particular són una pena de 25 anys de presó per als principals acusats pel delicte d'assassinat i 3 anys més per la resta d'implicats, en aquest cas per encobriment. Les defenses ja n'han demanat l'absolució.
3 minuts i ja arribarem a 3 quarts de 9 del matí. Gràcies, Júlia. Fins ara.
A tu, Joan.
Anem a Plana Esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
El nou entrenador del Barça, Hansi Flick, ja és a Barcelona per començar a preparar ja la propera temporada.
Així és, el primer que ha fet arribar a la capital catalana és reunir-se amb el director esportiu del Barça, Deco. Flick té una prioritat per decidir la data d'inici dels entrenaments, així com ultimar també detalls sobre la gira que farà l'equip als Estats Units i determinar la llista d'altes i baixes del proper curs. En la primera trobada que va tenir ahir, Deco i Flick van parlar del calendari, de la reestructuració de l'estaf, de l'estat de lesionats i dels cedits. Segons ha transcendit, Flick valida la continuïtat de gran part de la plantilla actual i accepta que aquesta temporada es facin pocs retocs. Només ha demanat un pivot, un extrem esquerre, i si hi ha opcions, també reforçar la defensa. Ahir també van parlar del calendari, tot apunta que la tornada a la feina dels jugadors post-vacances, excepció, això sí, dels que disputen l'Eurocopa, sigui entre els dies 8 i 9 de juliol.
Una Eurocopa que comença el proper divendres amb la baixa de Robert Lewandowski.
I és que el davanter de la selecció de Polònia no podrà jugar almenys el primer partit, que Polònia jugarà contra els Països Baixos diumenge. El jugador es va retirar dilluns de l'amistós davant de Turquia a causa d'una dolència muscular. La lesió no és greu, però sí que implicaria que es perdi aquest primer partit. Si no hi ha una recaiguda, el combinat polonès sí que podrà comptar amb el seu golejador, Lewandowski, pels següents enfrontaments, que seran el divendres 21 davant d'Àustria i el dimarts 25 davant de França.
I per la seva banda, la selecció espanyola es prepara pel seu debut en aquesta Europa el proper dissabte contra Croàcia.
Pedri, jugador del Barça i també de la selecció espanyola, ha parlat de les seves sensacions i ha elogiat a Lamine Yamal, company d'equip que debuta aquest any en el torneig europeu.
A Lamine, poco consejo hay que darle. Yo creo que no dentro del campo no lo piensa mucho, la presión de jugar una Eurocopa o de jugar un gran torneo, él juega y se divierte y se nota cuando lo hace.
Espanya, com dèiem, debuta dissabte contra Croàcia i en la fase de grups també s'enfronta a Itàlia i Albània.
I encara en futbol, l'Stage Front Stadium ha esgotat totes les entrades pel partit de tornada dels play-offs de semifinals entre l'Espanyol i l'Sporting, que es juga demà.
I és que el club perico ha anunciat que s'han venut totes les entrades disponibles, n'hi havia un total d'11.000, i ara tot està en mans dels socis que tenen abonament per saber si es batrà el rècord d'assistència d'aquesta temporada. En tot cas, és el primer cop aquest any que s'esgoten totes les entrades disponibles. Recordem que l'Espanyol es va imposar en el partit d'anada, disputat diumenge per 0 al Molinón, i per tant necessiten acabar la feina per arribar a la final d'aquests play-off, on es jugarien l'ascens a primera divisió amb el guanyador de l'Oviedo Eibar.
I per acabar amb el futbol, el Barça femení disputa aquesta propera matinada a les 4, a les 4 hores catalanes, diguem-ne, un partit amistós contra el Chivas de Guadalajara, Guadalajara, a Mèxic, que suposarà un gran ingrés de diners pel club blaugrana.
Per a què ha quedat clar, on està Guadalajara?
És que m'ha recordat la famosa cançó de Guadalajara, Guadalajara. Bé, prometes.
Per aquest viatge amb un sol partit en joc, el club barcelonista ingressarà una quantitat similar a la que va rebre l'estiu passat per jugar dos partits. El benefici, per tant, per a la secció femenina serà d'entre 700.000 euros i 1 milió. L'expedició va viatjar, recordem, dilluns a Mèxic, on, a més del partit, està previst que facin també un seguit d'actes institucionals.
I en bàsquet...
Bueno, ja ho he dit més d'un cop. Nosaltres teníem una afició ACB i ara també tenim un equip. Moltes gràcies a tots. Visca Lleida, visca Catalunya!
En bàsquet, precisament, això. Lleida, Lleida, veus, no queda tan bé. Amb Lleida no queda tan bé. Lleida ha celebrat aquest dimarts l'ascens a la Lliga CB 19 anys després.
Escoltàvem l'entrenador de l'equip, Gerard Encuentra, que va adreçar aquestes paraules a l'afició, i és que els jugadors, el cos tècnic i els directius del club han participat en la rua de campions des del pavelló municipal Barris Nord fins a la Diputació i a la Paeria en un autobús descobert. Després fèiem aquests parlaments que escoltàvem des del balcó. La temporada que ve, doncs, amb aquest ascens de Lleida, hi haurà 5 equips catalans a la CB, perquè a banda de Lleida hi ha el Barça, el Girona, el Baxi Manresa i el Joventut. Només faltaria un equip de Tarragona per tenir representació completa.
I en hoquei patins, Barça i Noia jugaran el títol de Lliga.
Els de Sant Sadurní de Noia s'han classificat aquesta nit per a la gran final, després d'eliminar el cinquè partit al Liceo, un últim partit que ha acabat amb resultat de 4-1 al marcador. La victòria dels penedesencs encara té més mèrit, perquè el Liceu ha començat marcant i avançant-se en el marcador just començant al minut 7. Però a partir d'aquí arriba la remuntada dels locals, a partir de la segona part. Ara el Noia i el Barça s'enfrontaran a la sèrie final per aconseguir el títol de Lliga, de l'Hockey Lliga, que començarà aquesta sèrie final divendres.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
2 minuts que passen de 8:45 del matí. La cara ve.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Cara B, va, què ens portes avui?
Mira, cara B, ahir vam parlar ja una mica d'arquitectura, parlant de la Biblioteca García Márquez, que s'han de fer, doncs, reformes. Doncs avui parlarem també d'arquitectura, perquè sí, es busquen arquitectes per transformar les parets lletges de Barcelona. Les parets lletges.
Sí, però es deuen buscar molts
arquitectes. Bon dia, Rafa.
Moltíssims. Hola, Olma.
Perquè hi ha moltíssimes parets lletges, sí, sí.
Tot bé?
Sí.
Que acaba d'entrar a l'estudi ell...
Bueno, ha arribat una mica tard, però està acabant una coseta i està acabada.
Doncs això, parlem de parets lletges,
eh?
Es diuen parets mitgeres i són aquestes parets que hi ha entre dues finques i que no les tapa, vull dir que no hi ha res que les tapi, llavors queden al descobert i són parets lletges. A vegades hi ha alguns grafitis, alguns dibuixos...
No, però sol ser allò de Porexpan de color groc, no? Que és un material, crec, que posen per aïllar, que no és Porexpan, però sembla com Porexpan.
N'hi ha d'aquestes, també, n'hi ha d'aquestes.
Exacte, que semblen un rus d'abelles, i tu veus des de fora i dius, ostres, tu, això s'ha fet amb mala bava.
I moltes vegades fan allà murals, no?
Sí, murals, exacte. I alguns són molt bonics.
Sí, si són macos, queda bé.
Sí, 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 però clar, hi ha moltíssimes, doncs, això, que no tenen res. Llavors, l'Ajuntament de Barcelona ha convocat un concurs internacional per transformar concretament 17 parets lletges. No. Només 17, vull dir, a Barcelona em sembla
que segons els estudis n'hi havien moltíssimes, moltíssimes més. Llavors, què busca exactament l'Ajuntament? Ells el que diuen és que busquen idees que proposin millorar la qualitat urbana, l'habitabilitat dels habitatges, la sostenibilitat i la biodiversitat. Aquests serien una mica els criteris d'aquesta convocatòria. Mm-hmm. És una crida que, a més, s'ha fet conjuntament amb la UNESCO i la Unió Internacional d'Arquitectes i és un dels passos per preparar la ciutat per ser la capital mundial de l'arquitectura el 2026.
Fixa't.
Vinga, bé, eh? Ah, no, d'aquí dos.
D'aquí dos anys.
No sé ni on visc.
D'aquí dos anys. Llavors, el concurs d'idees el llancen doncs, l'Ajuntament i la Fundació Mies, Mies van der Rohe, i és de caràcter internacional. Llavors, és una convocatòria que està avalada, pel que dèiem, pels criteris de la UNESCO i el concurs es dirigeix concretament a arquitectes joves. De manera que un dels requisits doncs, és això, que les propostes que presentin els arquitectes han de ser titulats a qualsevol país del món i han de ser menors de 35 anys.
Ai, que esteu fora, vosaltres.
No, clar, és que no, em sembla, no em sembla bé. I si tinc 36 i una gran idea, no entenc per què.
Jove. Perquè suposo que volen recolzar el talent jove,
clar, aquestes
cosetes. El que no
acabo d'entendre és perquè no volen recolzar el talent d'aquí i busquen gent de fora. O sigui, que està obert a tothom, però...
Potser no se'n fien.
No se'n fien gaire dels arquitectes.
El talent local.
D'aquí, Barcelona.
No sé, a mi no em feu parlar després del que ha passat en aquest programa de taps generacionals. Ja saps què et vull dir?
Ja, que sempre s'esteu fotent amb nosaltres.
No, vull
això
dir
no
que,
és un tap generacional.
Que ja em va parlar amb Madaula, diguem-ne, saps?
Ah, ja. Uf,
adéu. Doncs ja està.
I lligam.
Jo ara anava pensant, dic, què hem fet ara? I a poc ho hem fet nosaltres.
Bueno.
Estava pensant.
A mi ja m'agrada, O sigui, a mi aquest art urbà ben aprofitat ja m'està bé. Però no entenc el tema de que no pugui presentar-se una persona...
No sé com una ajuda per joves emprenedors.
Sí, home,
exacte.
Sí, clar.
Que sigui això.
Sí, jo crec que pensen que la gent de més de 35 anys...
No sap ja ni que és una paret lletja.
No, ja haurien d'haver consolidat la seva gran idea.
Més de 35 anys ja tens la vida feta.
El genis, quan arriba a 35 anys, ja han patentat 4 o 5 invents, saps?
Ja.
I més els arquitectes que pensen molt.
Yeah. En fi, el període de presentació, per si voleu presentar vosaltres, no, però la gent de menys de 35 anys és fins el 5 d'agost.
Estic vetat.
Però ara que ho pensava, poca broma amb això dels arquitectes, perquè és complicat ser un bon arquitecte o tenir un bon projecte i ser jove, perquè la carrera d'arquitectura és com la de medicina i no ens ho sembla, Són com 7 o 8 anys. Jo tinc amics que encara estan estudiant amb 25 anys perquè tu no pots firmar com a arquitecte fins que no et treus un màster, el que vindria. O sigui, que són com 2 anys més, a banda dels 5 anys de carrera, 7 anys. Si vols signar tu com a arquitecte.
Jo, a mi em sembla una de les carreres, un dels oficis més complicats. O sigui, jo...
Ho és.
I molta responsabilitat,
Em sembla complicat. Jo tinc amics arquitectes. Sempre els dic que no sé com ho feu, sincerament. Em sobrepassaria a mi. No tinc cervell, per tant.
Per això ets periodista.
Sí.
En fi, aquest concurs...
M'ha de dir cadascú el seu.
És veritat.
No, jo tampoc podria ser arquitecte. És que ni arquitecte ni metge. Llavors,
jo veig més factible metge. Jo... metge encara.
Jo cap de les dues.
Desmaiaria amb una mica de sang.
Cirurgià ni res. Metge de capçalera... Mira, tomes un paracetamol cada 8 hores. Això sí que em veig fent-lo.
Sí, però un metge edifici, de capçalera. No.
De família, sí.
Acabes de...
Home, això moltes vegades, no? Jo quan vaig... Sí, paracetamol.
Sí,
ja, però per receptar paracetamols hauries d'haver passat per la carrera, obrir cors de xai i aquestes coses com a pràctiques.
Cors de xai,
Cors de xai? Mm.
Sí.
La meva metgessa de capçalera ha obert cors de xai.
Entenc que sí.
Ara la miro d'altra manera. Ara la veig com...
Pregunta-li com eren les pràctiques de la carrera.
Bueno, que hem passat de parlar de parets lletges a cors de xai. No sé com m'hi he trobat aquí.
Jo tampoc. En fi, el concurs, sabeu quina creieu que és la dotació econòmica que se'ls donarà als guanyadors d'aquest concurs?
A veure, parlem de transformar 7 parets lletges a Barcelona.
Sí, 17. 17 parets.
17.
A veure, jo dono un ventall.
A veure.
Entre 50.000 i 100.000 euros.
500.000 euros per transformar les 17 parets, 500.000 euros es donarà en aquests guanyadors que s'anunciaran al setembre.
M'ha quedat curtíssim.
Oh, però què vol dir es donarà? Per tenir a l'Ajuntament que aquests arquitectes us posessin de la seva butxaca?
Ah, és el pressupost que els hi donen perquè ho facin.
Ah, exacte.
Ara. No,
si
és el que els hi paguen.
I si sobra algo, me lo veu per mi.
pel cafè.
Clar. O sigui, els projectes costen això, clar.
Ah, el projecte... És que, val, és que no estic entenent si és el que costaran aquestes 17 parets...
Jo entenc...
O el que costarà les 17 parets amb el sou dels arquitectes...
Clar, exacte, els projectes costaran 500...
A veure, torna a llegir, són 500.000 euros de la dotació si guanyes el concurs...
Sí.
Per fer-ho, per portar-lo a... No.
Doncs això, fent càlcul, són uns 30.000 euros per paret.
Val.
Comptant, entenc, doncs, el sou dels operaris, de, si és un mural, doncs l'artista que et pinta el mural, i el sou de l'arquitecte que signa.
Sí.
I la idea.
Val.
En fi, són aquestes parets, hauran d'estar inaugurades a la primavera del 2026, pel que hem dit del programa d'activitats de la capital mundial de l'arquitectura. I això, com dèiem, els gastos els assumirà l'Ajuntament, amb excepció doncs, d'altres activitats i d'altres coses que es facin des de l'Ajuntament durant la Setmana de l'Arquitectura. Mm. Està bé.
Molt bé.
Canviem de tema?
No sé, em sembla.
Canviem de tema. Sí. Ara de què parlem, Judit?
L'audiència. Quina mania de dir-ho. Això m'ho va enganxar en Marc Andreu. Els oients hauran notat que avui no és el meu millor dia de veu. Per tant, disculpes avançades, perquè m'està costant una mica pronunciar i tenir una veu una mica més amable.
Depèn, eh? Hi ha gent que li agrada més la veu... No, en el teu cas no és ronca, és de moc, que no agrada tant. Però la gent que té veu ronca, que es queda mitja fònica, a mi m'agrada.
Veus?
Com a de ràdio, eh? Però no és el teu cas, Joan.
És el cas de Gemma Nierga.
Ah, exacte.
Que me l'estimo molt, un petó és d'aquí, també.
Va tenir problemes.
Sí, va, sí, i tant.
Va sortir bé.
Tota fònica...
Sí.
Per...
Pòlips devien ser, suposo, no? Doncs, ja té bona veu.
En fi, canvi de tema, ressusciten antibiòtics extrets de restes d'animals extingits com mamuts i megalodons. Antibiòtics, eh? D'aquí poc tindrem antibiòtics que venen de mamuts.
No entenc res, Judit, no acabo d'entendre res.
Sí, la cosa és que s'han pogut descobrir doncs, antibiòtics amb intel·ligència artificial gràcies a un grup d'investigadors de Pensilvània i aquests antibiòtics els han rescatat, diguem-ne, d'organismes de mamuts i de megalodons antics.
Que estaven congelats.
Ja no existeixen. Però ja prenien frenador, aquests.
Ja tenien el metge de capçalera que els deia paracetamol cada 8 hores.
No, són com una mena de... Són molècules d'organismes extingits que en un futur poden servir com antibiòtic per nosaltres.
D'acord.
Llavors, això ho han fet amb intel·ligència artificial, eh? Amb intel·ligència artificial han entrenat una mena d'algoritme i han aconseguit, doncs, extreure aquests antibiòtics. Llavors, el grup de recerca ja havia trobat molècules antibiòtiques en restes d'humans, com neandertals,
d'exemple,
i això és el que els va permetre, doncs, crear l'algoritme.
Llavors, diuen de la intel·ligència artificial, eh?
No, però és que realment ja es fan coses... Vull dir, la intel·ligència artificial està arribant a uns nivells...
A mi el que penso és com programes o què li dius a la intel·ligència artificial perquè et faci això, no? Ja. Que et recerqui, perquè això és un llenguatge, és a dir, que pel que jo sé, la intel·ligència artificial és una conversa, no?, en principi. Tu li dius...
No, és que jo crec que tu, a la teva ment, tens el xat GPT, que sí que és una conversa. Jo crec que la intel·ligència artificial... bé, potser són més ordres que conversa, m'explico?
Sí, clar. És que
o sigui, que amb el xat GPT sí que tu tens una conversa d'on vols arribar i per arribar-hi com hi vols arribar, potser amb intel·ligència artificial és un... El meu objectiu és tal.
Ja.
No sé, ho desconec molt i és un món que fa por.
Evidentment, no tinc ni idea, però que jo flipo del que s'està...
Del que es pot arribar a fer.
Del que s'està fent, efectivament, sí.
A com es deia el Marc Scroll? El compte de Twitter que vas entrevistar de titulars curiosos. És perfecta aquesta notícia per fer un titular de Marc Scroll.
Sí, perquè...
Médicos encuentran antibióticos en mamuts.
En mamuts. I ha d'haver sempre un entrecomillat que perfectament podria ser estava ahí.
Sí. Jo lo vi.
Estava ahí.
En fi...
Solo havia que mirar.
Aquests organismes que han trobat en els mamuts extingits els han batejat com a extintoma. Extintoma, perquè estan extingits. Llavors, diuen que la intel·ligència artificial aquesta que parlàvem, que ha permès doncs, descobrir aquests extintomes, és superior...
Perdona, però l'extintoma podria ser una frase d'aquells d'aniversari, eh? Que compres 28, extintoma, i... Saps?
Tu... t'estreno, no? És una mica de quan et talles el cabell, un t'estreno.
Exacte, sí. Bueno, ja està.
En fi, extintoma, són aquests organismes que han... que han creat...
És que sobre li ha fet gràcia, eh?
No, és que la Judit li fa gràcia a tot.
El pitjor és que li ha fet gràcia.
Aquí tenim un problema, que la Judit li dius ah, i riu.
És que a mi em fa gràcia la... Bé, és igual.
Bé, també la, riu,
la tonteria,
és igual.
Tonteria absurda.
Exacte. En fi, això, que els han batejat com a extintomes, llavors diuen que aquesta intel·ligència artificial és superior a qualsevol altra que s'hagi desenvolupat fins ara, ja, i que algunes d'aquestes molècules que han trobat, per exemple, com les del mamut, ja s'han convertit en candidats preclínics de futurs antibiòtics. Perquè això, han demostrat que són molt semblants als antibiòtics que utilitzem fins ara. Ara el següent pas serà tastar-ho a...